L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Un dia més, qui els parla i els saluda des d'aquesta emissora municipal que vostès escolleixen per a l'entreteniment, però també per a la informació. I ara és el moment d'aquesta última. La informació arriba cada dia a aquesta hora des de la seva emissora municipal habitual a través d'aquest informatiu que de manera col·lectiva elaborem cada dia des de les diferents emissores que configuren l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre. Comença l'informatiu que avui es correspon a la edició de dimarts. Estem a dia 10 d'agost de l'any 2010. Avui hem de començar aquest informatiu amb una notícia que podíem adjectivar d'una banda de singular i sorprenent i d'altra de preocupant. Em refereixo al robatori de 4 camions d'una empresa d'àrids de Masdenverge. Va ser durant una de les nits de festa major. Uns desconeguts van robar el passat divendres a la matinada 4 camions de les instal·lacions de l'empresa Àrids Aritosa, situada vora el barranc de la Galera i dins del nucli urbà de Masdenverge. Segons explicava un dels responsables de l'empresa, Dani Tomàs, el robatori va tenir lloc entre la 1 i les 3 de la matinada, entre dijous i divendres. Els lladres es van emportar 3 camions Dumper de 3 eixos i un camió de 4 eixos, tots de la marca Iveco i valorats en uns 350.000 euros. El robatori es va produir durant els dies de festa major a la població i, de fet, alguns veïns asseguraven posteriorment haver vist com els camions circulaven pel nucli urbà a altes hores de la matinada. Les emissores municipals a les Terres de l'Ebre s'han posat en contacte amb l'empresa, concretament amb el responsable referit abans, Dani Tomàs, i amb ell portàvem aquesta petita entrevista, aquesta petita conversa que resumeix d'alguna manera els fets i la situació.
Senyor Tomàs, bon dia.
Bon dia.
Mos pot confirmar això, no? 4 camions van robar.
Nosaltres me'n vam enterar el dijous de nit, a les 4 del matí o així, mos van avisar que eren festes aquí i se'm van donar compte que la porta estava oberta. Llavors em van picar i vam muntar aquí i efectivament està la porta, bueno, les dues portes que hi ha obertes i els camions ja no estaven a les 4 del matí.
Què és exactament el que es van robar?
3 dumpers i un 4 eixos.
La manera com van operar, saben o intuïixen com va poder ser?
No. La veritat és que no tenim ni idea de com ho van fer ni res. L'únic que podem dir és que sí que estaven ben preparats, que no eren una banda que van a comprar poca cosa, o sigui que estaven ben preparats.
Los Mossos suposo que també estaran investigant, no?, què és el que hi ha darrere
de
tot això.
Sí, estan els Mossos, ja han vingut la científica i tot, ja estan investigant, però de moment no tenim moltes més notícies ni on poden estar ni res.
I 4 camions no els va poder veure ningú? No saben...
Se veu que aquí hi ha 2 o 3 persones del poble que sí que el van veure. Jo he passat els datos als Mossos a veure si ells els entrevisten i poden aconseguir alguna coseta més.
En quant estaria valorat tot el que van robar?
Això, pues, més o menys ho vaig dir ahir. Que això, pues, més o menys, si ho calculem, pues, uns 350-400.000 euros.
Déu-n'hi-do, són molts diners, això, no?
Sí, molts diners. I a part, dins d'un dels camions hi havia un martell hidràulic d'una màquina i pues, també valorat en bastant.
De totes maneres, senyor Tomàs, per lo que sembla, els lladres tenien intencions d'emportar-se encara més coses. Vull dir que dins de la mala sort del robatori, podíem dir que encara va haver sort perquè no van poder emportar-se tot el que sembla pretenien emportar-se.
Sí, la veritat és que pues, nosaltres fem unes mesures de seguretat per intentar evitar aquestes coses i ells volien emportar també unes hormigoneres que tenim aquí dins, però no van poder, ho van toquinyar tot, van forçar els panys, però no van poder. En aquest cas no van poder.
Els Mossos d'Esquadra els tenen informats de les investigacions o de les sospites que podria haver, perquè això, òbviament, ha estat un grup organitzat.
Però... Sí, això està claríssim. Inclús ells mateixos ja també sospeixen que això no pot estar molt lluny, doncs perquè han vigilat càmeres i això, i no... Tots creiem que això està dins d'algun almacén a prop de per aquí i que quan passarà una mica tot l'embolic, doncs està obrant. Però de moment no crec que sigui molt lluny. Però no sé res més d'ells, no m'han dit res més. Ja.
Clar, perquè 4, és el que dèiem abans, 4 camions no s'amaguen a qualsevol lloc.
Està clar que no s'amaguen al garatge de casa, no s'amaguen, no.
Senyor Tomàs, havien tingut algun altre percans en aquest sentit? Si no, camions d'altre tipus, havien patit alguns altres robatoris?
Sí, mentre fem, nosaltres estem treballant a la carretera que hem fet de Ulldecona a Vinallop, i sí, a veure, tots els dies vam tindre que ficar un vigilant pel gasoi, i si no era pel gasoi era per ràdio, i per això quasi tots els dies. Ara ja l'obra aquí ja l'estàvem acabant i el vigilant ja no estava això i no hem patit les més. Llavors també aquí dins de l'almacén doncs, també ens vam trobar una documentació d'un camió i ja. Però este ha sigut el palo més gros ha sigut este. Quatre camions no és fàcil de dir-ho.
Ja, ja. I esta situació que em comentava se produeix bé, darrerament o ja sempre ha sigut una cosa així? Vull dir que noten des de fa un temps que va aquí més increment o no?
Sí. Abans de quan en quan sí que té el moment del gasoi, però molt de quan en quan, però és que això era un continu, era dia sí dia també.
Doncs aquesta era la informació de primera mà que ens facilitava avui mateix un dels responsables de l'empresa, com hem escoltat, Dani Tomàs. Recordem que aquest fet que relatava succeïa mentre la població es trobava la passada setmana immersa en la seva festa major, amb molts dels seus veïns participant en els actes festius fins ben entrada la matinada. De fet, i segons va poder constatar Tomàs amb posterioritat als fets, i que de fet ha estat també una de les qüestions que ha explicat, alguns veïns del poble haurien assegurat haver vist circular dos camions de l'empresa d'Arits per la carretera T350, és la carretera que travessa de cap a cap el nucli urbà. Sembla que els camions anirien en direcció cap a Amposta, cap a la una de la matinada. Dos camions més haurien seguit el mateix camí cap a les 3 de la matinada, segons un altre veí. En aquell moment, però tot i la sorprenent caravana nocturna, ningú va sospitar res. La següent referència informativa avui és la coordinadora anticimentiro nuclear que anuncia l'organització per al proper dissabte d'una caravana de cotxes que tindrà com a principal objectiu protestar en contra de la possible instal·lació de l'MTC a Ascó, del cimentiri nuclear a Ascó. Ho explicava des d'Amposta Ràdio el nostre company Manel Ramon.
Doncs sí, efectivament, així es continuen els moviments socials en contra de la possible instal·lació del cementeri nuclear a Ascó. De fet, la plataforma o coordinadora anticementeri nuclear de Catalunya ha organitzat per en aquest proper dissabte, dia 14 d'agost, una caravana de cotxes per les Terres de l'Ebre per protestar per aquesta possible decisió que cada cop és més a prop. La caravana sortirà a les 3 de la tarda del poliesportiu d'Amposta, tal com explicava un dels representants d'aquesta coordinadora anticementeri nuclear de Catalunya, José Juan Ferrer.
Hola, bon dia. La coordinadora anticementeri nuclear ha convocat per al proper dissabte 14 d'agost, per cert, és el dia del bo capllaçat aquí a Amposta, una caravana de cotxes en contra del cementeri nuclear per totes les Terres de l'Ebre. D'aquí en posta se sortirà a les 3 de la tarda del poliesportiu. Voldríem recordar què és l'almacén temporal centralitzat en quatre paraules, o sigui, el cementeri nuclear, és una instal·lació que ha d'acollir tots els residus nuclears d'alta intensitat de totes les centrals nuclears d'Espanya, i els residus que es van portar a França de Vandellòs-1 i Inglaterra de Garonya.
Segons Ferrer, un dels fets més destacats de la possible ubicació d'aquesta instal·lació de cementeri nuclear a les Terres de l'Ebre, concretament a Ascó, seria el continuat trasllat de material nuclear d'alta contaminació per les carreteres de les Terres de l'Ebre, ja que aquest cementeri nuclear emmagatzemaria tots els residus nuclears de les centrals espanyoles i també els que actualment estan a França procedents de les ciutats de les centrals, de les ciutats de l'Estat espanyol.
Tardes de bous, bous cabllaçats i embolats, menjars populars, cinema a la fresca, teatre i els 20 anys de la Diada de la Dona. Balls amb les orquestres Juniors, Platino, Gazzara, La Habana, Pedro Picasso, Pennsylvania, Radio Orquestra i en concert Joaquín Sabina. I al recinte de ball, a més, amb l'espectacle Les Cançons del Carrilet, Kiko Celio, Juno, La Carrao, Pep Jimeno Butifarra, José María Bonet, Montse Castellà, Andreu Rifé i Joana Maribó. Tot això del 12 al 22 d'agost a Deltebre. Viu la nostra festa!
Dissabte 14 d'agost, a partir de les 11 de la nit, a l'Estadi Municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
Háblame de ti, de la libertad.
Si Pecos en concert.
Juntos surcamos los dos senderos que en mi...
Nit de nostàlgia en Pedro i Javier. Pecos en concert.
En mi vida solo que...
Informació i reserva d'entrades al 977-74-1717.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta tensión.
Partinando 10 anys, la festa de les festes. Organitza Gargos Espectacles, Regidoria de Festes i Jordas Produccions. Amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Dissabte 14 d'agost, a partir de les 11 de la nit, a l'Estadi Municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
Háblame de ti, de la libertad.
Si Pecos en concert.
Juntos surcamos los dos senderos que en mi...
Nit de nostàlgia en Pedro i Javier. Pecos en concert.
En mi vida solo que...
Informació i reserva d'entrades al 977-74-1717.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta tensión.
Partinando 10 anys, la festa de les festes. Organitza Gargos Espectacles, Regidoria de Festes i Jordas Produccions. Amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en MUTE.
I com no, avui a l'informatiu hem de continuar parlant de la temàtica dels bous, encara que ara des de l'altra perspectiva, la dels antitaurins. I segons llegíem al diari L'Ebre, els antitaurins acceptarien els correbous sense embolats ni capllaçats. Correbous sí, però amb condicions. Aquesta és l'oferta de la principal ONG de l'Estat dedicada a la defensa i al benestar dels animals, que diu que acceptaria una llei pels bous de les Terres de l'Ebre si es prohibeixen els bous embolats i els capllaçats. El blindatge dels correbous de les Terres de l'Ebre podria fins i tot ser acceptat pels defensors dels animals. L'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, la primera ONG de l'Estat dedicada a aquesta causa, diu que no veu amb mals ulls que s'aprove la llei que ha de regular els correbous sempre que només siguin per fer córrer els bous i no es contemplen ni els embolats ni tampoc els capllaçats. Una postura que l'entitat hauria pres després del compromís del president de Convergència i Unió, Artur Mas, de donar continuïtat a la tradició i de la voluntat d'Esquerra Republicana, que ha afirmava que treballaran per a que la llei s'aprove com abans millor. No obstant, el rotatiu continua explicant que l'associació té previst iniciar al mes de setembre contactes amb els grups parlamentaris per a que replantegin el blindatge dels correbous, ja que, segons insisteixen, es tracta d'una pràctica cruel i estressant per a l'animal. Mentre se segueix la polèmica, els bous es continuen celebrant amb normalitat a les Terres de l'Ebre. La Generalitat, recordem, que ha autoritzat enguany més de 200 actes taurins en 26 municipis ebrencs diferents. I dels bous al teatre, perquè l'Ajuntament de Tortosa està disposat a posar en marxa aquest pròxim mes d'octubre l'Escola Municipal de Teatre amb una oferta inicial de 6 cursos. Amb aquesta iniciativa, l'Àrea de Cultura del Consistori Tortosí pretén consolidar a mig termini un centre per a la formació d'actors a la ciutat, a les Terres de l'Ebre, de cara a esdeveniments com la Festa del Renaixement. L'escola serà dirigida per Marga Julià i la seva oferta lectiva, adreçada a alumnes de diferents edats. Tindrà preus que oscil·laran entre els 30 i els 70 euros mensuals. Els responsables municipals descartaven ahir que el centre pogués generar beneficis econòmics i confien que aquests recursos han de permetre el seu autofinançament. Els cursos previstos per a impartir en aquest proper curs, que arrencarà el dia 6 d'octubre i que s'allargarà fins a finals de juny, són interpretació per adults, teatre juvenil, teatre infantil, teatre musical juvenil, teatre musical per adults i tècnica vocal. L'horari serà per la tarda i el nou centre aprofitarà els espais que deixarà el trasllat de l'Escola de Música Municipal del Teatre Auditori Felip Pedrell. El període de matrícula s'ha establert entre els dies 15 i 30 de setembre. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, explicava que la creació de l'escola és una iniciativa de llarg recorregut i en destacava la seva vocació territorial. Igual que hem consolidat l'Escola de Música, l'Escola de Teatre neix com un projecte humil, però amb l'ambició de consolidar-se amb el temps i tenir continuïtat, reiterava Bel. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Joan Caballol, ressaltava la voluntat de formar una nova generació d'actors de Tortosa i de les Terres de l'Ebre, que podrien posar a prova els coneixements adquirits en les diferents activitats que es fan al llarg de l'any, especialment a la Festa del Renaixement. I de Tortosa a Deltebre, perquè en aquest municipi s'ha guardonat amb el reconeixement al mèrit turístic al senyor Fermín Llambric, del transbordador Garriga. Tota una història que ens explica la seva crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de turisme de l'Ajuntament de Deltebre ha guardonat amb el reconeixement al mèrit turístic 2010 Fermín Llambric Garriga, que durant 50 anys ha estat al capdavant del transbordador Garriga, l'últim pas de barca en funcionament a Deltebre. L'entrega del reconeixement es va fer el passat dissabte en el marc de les festes del turisme de Deltebre i té com a objectiu homenatjar aquelles persones que han contribuït al desenvolupament del sector turístic de la població. Fermín Llambric prové d'una família dedicada a la navegació, ja que des de l'any 1849 els seus besavis tenien ja la concessió de la barcassa que durant tants anys ha passat d'una banda a l'altra del riu. El seu besavi passava l'Ebre amb pontones i feia creuers turístics a la desembocadura amb barques de fusta. En aquells temps també es feien excursions des de Sant Jaume i Deltebre fins a la plataforma del Faro de Buda, on fins i tot es feia ball. I el seu avi, Joan Garriga Castells, va ser el patró del mític vaporet Anita. En els primers temps passaven el riu amb pontones i més tard amb dos barques de rem feien la barcassa, que tenia capacitat per carregar un carro amb cavalleria i el mateix client era el que remava. La primera barcassa gran que van tenir estava formada per dos barques i més tard van comprar un llaüt per posar-lo al mig de les dos barques i reforçar l'embarcació. Ja en l'època en què Fermín Llambric es va posar al capdavant de l'empresa, la barcassa era més moderna i constava de dos barcasses metàl·liques remolcades per una altra barca. L'última de les barcasses, i que encara funciona en l'actualitat, consta de tres flotadors, els laterals de 14 metres d'eslora per 4 d'ample, el central de 14 metres d'eslora per 3 d'ample i un puntal d'un metre i mig. Els seus nebots, Joan Tomàs i Martí, són els que continuaran amb la tradició familiar i amb la posada en marxa del nou pont, probablement el servei de transbordador deixarà de funcionar, però seguiran fent creuers fluvials. Amb aquest reconeixement, l'Ajuntament de Deltebre ha volgut homenatjar Fermín Llambric, que durant tants anys està prestant un servei tan important per a la gent del Delta, passant el riu des de bon matí i fins a ben caiguda la nit. Llambric va rebre el reconeixement de mans de l'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, i la regidora de Turisme, Susana Gómez, i se li va fer entrega d'una escultura del Delta forjada de ferro, obra de l'artista local Juan José Oriol Iglesias.
I de Deltebre a l'Ametlla de Mar, en aquest cas, anem a parlar de les millores d'accessibilitat que s'han fet a l'estació de Renfe en aquest municipi. Després de mesos de lluita, un dels veïns de l'Ametlla de Mar, Carles Busquets, ha aconseguit que Renfe dugui a terme millores d'accessibilitat per a persones amb minusvalia a l'estació de l'Ametlla de Mar. Ho explica des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
La Renfe ha donat la raó a Carles Busquets. Aquest veí de l'Ametlla de Mar va arribar a l'urbanització de Calafat fa poc més d'un any. Busquets, amb problemes de salut i mobilitat reduïda, necessita anar amb cadira de rodes. Ara el defensor del Pueblo li ha comunicat que finalment Renfe farà les millores d'accessibilitat sol·licitades a l'estació de l'Ametlla de Mar. En concret, es preveu la delimitació de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, senyalització mitjançant bandes rugoses de la zona de seguretat dels viatgers i instal·lació d'ascensor a l'andana de la via 1 i de la 2. Ens explica Carles Busquets.
Ha sigut una il·lusió molt gran rebre aquesta carta. Jo no m'ho crec fins que no ho vegi en marxa, però sí que crec en el defensor del poble. I el defensor del poble ha dit que encara que ja estigui tancat el tema, ells continuaran seguint-lo, perquè ells no ho tanquen fins que realment no està fet tot. Què s'ha aconseguit? Pues fer una estació que faci una estació accessible. Una estació d'un minus vàlid, pues, tinc un ascensor en la via A, un ascensor en la via B i que no tinguem el problema que teníem fins ara i que poguéssim pujar aquí.
Recordem que el maig del 2009 Busquets va començar la lluita amb Renfe per aconseguir millores d'accessibilitat per a minusvàlids a l'estació de la Cala. Després de llargues i dures negociacions, el 14 d'agost del 2009 el responsable de la Gerència de Prestacions d'Accessibilitat de Renfe li responia afirmativament a la sol·licitud de disposar de dues persones que l'ajudessin a pujar i baixar del tren quan hagués de viatjar, sempre que ho demanés, amb 48 hores d'antelació per telèfon o a través d'internet internet. La bona nova, però, va durar poc, perquè des de Renfe se li va comunicar que aquest era un servei ocasional i, per tant, no podia disposar d'ell sempre que hagués d'agafar el tren. Per aquest motiu, Busquets va fer arribar la seva queixa al síndic de Greuges i aquest la va traslladar al defensor del poble, ja que després de 2 mesos d'enviar un burofax a Renfe encara no havia rebut resposta.
Arriba la Gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars. Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
Tiramisú de limón.
Joaquín Sabina, A Deltebre. La gira Vinagre i Roses de Joaquín Sabina farà parada a Deltebre dijous 19 d'agost. Un concert que no pots perdre a les instal·lacions esportives municipals del Camp Nou. Informa't de la venda d'entrades al web deltebre.cat.
Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I avui també des de l'Aldea, des d'Antena Aldaia, ens arriba informació. En aquest cas, els companys d'aquesta emissora associada a EMUTE ens parlen de la inauguració, el passat dia 8, el passat diumenge, del camp de vol del Carballo. Ho explica des d'Antena Aldaia Jordi Curto.
El passat diumenge 8 d'agost, a les 11 hores, va tenir lloc la inauguració del nou camp de vol de Carballo de l'Aldea. El camp va ser inaugurat pel senyor Dani Andreu, alcalde de l'Aldea, acompanyat pel regidor de Participació Ciutadana, Simon Falcó, la coordinadora de Festes Majors 2010, Carme Mercè Cugat, i la pubilla del Club Aeromodelisme de l'Aldea, Núria Roig. Juan Manuel Sánchez, vicepresident del Club Aeromodelisme de l'Aldea, ens en dona més detalls.
Ahir vam poder fer la inauguració de les pistes del Camp de Carballo, que és del nou Club d'Aeromodelisme de l'Aldea. Va ser un èxit, hem de dir que van assistir les autoritats, el senyor alcalde, regidors de festes, la nostra pubilla, i també van vindre molts de pilots dels clubs de l'Indan, de l'Aeroclub Terres de l'Ebre, del Terrofetes, d'Amposta, de Benicarló també van vindre els senyors, de Deltebre, en els seus respectius audions. No em voldria deixar de donar les gràcies a tots els col·laboradors, a l'Ajuntament, gent que col·labora amb nosaltres, propietaris del camp, molt agraïts en tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres i que ens ha ajudat a que això pugui ser una realitat. Moltes gràcies i esperem la vostra visita molt properament.
Com bé diu el vicepresident del Club Aeromodelisme de l'Aldea, a la festa d'inauguració del camp del vol de Carballo va ser acompanyada pels aeroclubs invitats, entre ells Club Ales de l'Ebre de Roquetes, Pilots de Camarles del Tebre Benicarló, Roquetes, Amposta, Suïssa i l'Aldea. Van envair el cel de color amb els seus avions i les seves virolles, on el nombrós públic assistent no parava d'aplaudir els pilots. Juan Manuel Sánchez, vicepresident, ens en dona detalls de com van crear aquest club d'aeromodelisme a l'Aldea.
Pues el naixement de l'aeroclub va néixer dins l'hangar de Justo Ibáñez, el president, i els dos mantenim molt bona afició. Vam parlar de crear un aeroclub on ja se pogués legalitzar uns estatuts, poguéssim estar federats i de cara a l'exterior, de cara a la gent, pues, que tingués un ressò diferent. I a partir d'aquí pues, vam crear els estatuts i vam fer les primeres inscripcions al club. És un club jove, des del primer d'any se va registrar el dia 31 de desembre, va ser una fecha clau i va ser el dia que es va registrar. En principi, ja us diem, som uns quants aficionats, esperem que hi hagi molta afició, que la gent se vagi apuntant, que sigui molta gent interessada, perquè una volta entres dins en aquest món és molt bonic.
Aquestes han estat les opinions de Juan Manuel Sánchez, vicepresident del Club d'Art del Modelisme de l'Aldea, en referència a la inauguració del camp de vol de Carballo de l'Aldea el passat de diumenge 8 d'agost.
Festes majors d'Amposta 2010. Viu la festa com cal amb els balls, concerts, esports, bous, vestits de paper, festes populars i tot allò necessari per celebrar la festa major de la millor manera possible. Vine a la Gresca, vine a la festa major d'Amposta del 13 al 22 d'agost. Ah, i per als més joves, concerts de rock, andròmines, xocolatada i moltes coses més. Del 13 al 22 d'agost, Festes Majors d'Amposta 2010. La Festa Major en majúscules.
L'informatiu en UTE.
Parlem de festa. Hem de tornar una altra vegada a Deltebre perquè els companys de Ràdio Delta ens han preparat avui una segona crònica per parlar-nos precisament d'aquestes festes majors que tindran com a plat fort l'actuació de Joaquín Sabina el 19 d'agost. El municipi escalfa ja motors per al concert del cantant.
L'Ajuntament de Deltebre i la promotora de concerts Tiger Music han començat ja tots els preparatius per al concert de Joaquín Sabina el dijous 19 d'agost a les instal·lacions municipals del Camp Nou de Deltebre. A més, avançaven divendres en roda de premsa que el ritme de venda d'entrades per al concert és bo i que s'estan complint totes les expectatives que s'havien generat al voltant d'aquest concert. Des de la productora explicaven que es tracta d'una gira de gran nivell, amb una logística espectacular, amb 7 tràilers de material, pantalles de vídeo, un escenari de 25 per 18 metres, 150.000 watts de so i 300.000 d'il·luminació. Sobre el dia del concert han avançat que les portes del Camp Nou de Deltebre s'obriran a les 9 i el concert està previst per a les 11:30. La durada del concert és d'un mínim d'una hora 45 minuts i Sabina no només presentarà el seu darrer disc Vinagre i Roses, sinó que farà un repàs als millors temes de tota la seva discografia. En acabar el concert continuarà l'espectacle amb l'actuació de grups locals. L'alcalde de Deltebre ha insistit que es tracta d'un espectacle que tardarem temps a veure les Terres de l'Ebre i ha animat a tothom a assistir al concert del proper 19 d'agost. Gervas i Aspa.
Que és un espectacle d'estos, com bé molt bé dit Ricard, encara t'ha ratificat també Juan, que no es veurà, esperem, que hasta l'any que ve, esperem, en aquestes terres, que és una, potser sigui la gira nacional més important que hi ha avui en dia i que, per tant, reprenem una mica la tradició de Deltebre de tenir els millors artistes i els espectacles millors que podem donar als nostres ciutadans, no? Per tant, convidar-los a que ara és el moment de comprar entrades, ara és el moment de que se comencen a espavilar, perquè després igual arriba una de les rebaixes i bé, fins aquí hem arribat, no podem més, això passarà tard o d'hora, per tant, convidem a que la gent s'espavili una mica. També convidar la gent de les Terres de l'Ebre, com no, convidar-los a que vinguin a Deltebre, convidar-los a tothom, perquè intentarem, ja ho saben, no? Som gent molt acollidora i que farem el possible perquè estiguem molt a gust aquí i per tant intentar que Deltebre i les Terres de l'Ebre pues, surtin al mapa, que és el que realment volem, no? Que siguin benvinguts i que gaudiran de l'estada aquí.
Cal recordar que el preu de l'entrada és de 35 euros i es poden adquirir a través de Servicaixa i Ticketmaster i també s'han establert diferents punts de venda al territori.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que el temps avui ha de mostrar-se més estable en conjunt a gran part del país, les constants típiques d'estiu els hi costa d'imposar-se. I és que hi ha núvols baixos, una mica persistents, al Camp de Tarragona, Costa Daurada, també fins i tot a la Costa Central, a l'Empordà, Pirineu Oriental, vessant nord del Pirineu. I, a més, encara hi ha algunes nuvolades que en aquests moments afecten sobretot zones pròximes a les Terres de l'Ebre, a l'extrem sud de la Franja de Ponent i especialment al voltant dels ports de Tortosa. Sí, tot no descartem que en les immediates hores es puguin produir alguns ruixats. En tot cas, però, serà aquest migdia i a la tarda que les nuvolades puguin tornar a créixer en zones de muntanya del Pirineu i en aquest sector sí que doncs, es manté el risc de precipitacions, de ruixats o d'alguna tempesta, tot i que en conjunt seran més febles respecte a les d'ahir. Com dèiem, el temps temps en conjunt es mostra més estable, però acaba de fer net. De fet, al voltant de les Balears també hi ha algunes nuvolades, poden arribar també a la franja de Ponent en les immediates hores, però en conjunt el sol s'ha d'imposar a gran part del país i, de fet, al llarg d'aquest matí aquests núvols baixos a la costa haurien d'anar-se trencant. Sembla que, en tot cas, el temps es complicarà més al llarg dels propers dies. Demà amb més núvols, amb més risc de ruixats, però sobretot entre dijous i divendres amb el pas d'una perturbació que implicarà que acabem la setmana amb temperatures no gaire d'estiu i amb un ambient força suau.
Acabem el temps dedicat a la informació amb aquesta previsió meteorològica que ens parla de que es podria complicar les properes hores la meteorologia, una meteorologia que, per cert, ahir a les Terres de l'Ebre va deixar valors de pluja d'entre 1 i 7 litres. Tres més, acabem l'informatiu avui, com sempre agraïm que hagin estat a l'altre costat i naturalment en l'esperança que demà vulguen tornar a repetir. Des d'una de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre els oferirem una nova edició de l'informatiu EMUTE.